Bon dia i benvinguts una setmana més. De fet, avui hauríem de dir una temporada més al Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Avui engeguem la segona temporada del Terra de Festa amb el mateix objectiu que la primera, apropar-vos la cultura popular i tradicional de les nostres comarques. I engeguem aquesta segona temporada amb una setmana que és molt festiva, perquè de fet són festes de Santa Tecla a Tarragona i també són les festes de Misericòrdia a Reus, a la capital del Baix Camp. Per tant, el programa d'avui el centrarem en aquestes dues festes importants a les nostres comarques, però també descobrirem, per exemple, per què hi ha la Cucafera de Montblanc a Barcelona. I a més, us explicarem l'origen del correfoc, quan sorgeixen els correfocs i amb quins objectius. Tot això serà durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i també a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. Un dels clàssics de Santa Tecla Tarragona és Dames i Vells, i per parlar-ne sobre aquest ball parlat tenim a l'Oriol Grau, que és un dels fundadors i segurament un dels membres actius més importants d'aquest ball. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia, què tal?
Tot preparat ja per les representacions d'aquest any?
Doncs sí, sembla que sí. Enguany és un any complicat i nosaltres també hem fet un Dames i Vells una mica complicat. Això ha implicat bastants més assajos dels normals, no? Però sembla que ja ho tenim a punt, sí.
Per algú que no hagi vist mai Dames i Vells, com el definiries?
Doncs és una obreta de teatre que dura una mitja hora, diguéssim, com una sitcom, com Plats Bruts, dura mitja horeta, i la situació és que són unes dones joves casades amb uns vells i les baralles que tenen aquests. I com que no es posen d'acord, doncs han d'anar a buscar ajuda al capellà, a l'alcalde i al Guàrdia Civil per aquest ordre. I ja està, s'aprofita aquesta situació còmica per fer un repàs de l'actualitat general. Diguéssim que és com un Polònia avant la letra, no?
A més, el Ball de Dames i Vells de Tarragona té la característica que és representat només per homes.
El de Tarragona sí. Sí, no, vam començar homes i dones, quan vam recuperar el ball, ara fa 38 anys, però amb el temps les noies van marxar per diferents circumstàncies i vam dir, doncs mira, recuperem la idea que era antigament, que eren tot homes. I va funcionar molt, perquè els homes transvestits, diguéssim, perquè sigui, sembla que fan més riure, no? I aleshores hem mantingut aquesta idea. Tot pot ser que l'any que ve canviem, també.
Deies, fa 38 anys que vam recuperar aquest ball. Com va sorgir la idea de recuperar un ball de dames i vells a Tarragona?
Doncs la iniciativa va ser del primer ajuntament socialista que hi havia, no? La Festa Major Tarragona era, clar, veníem del franquisme i era una festa on es limitava només a gegants, caps grossos, ball de bastons i castells. I no hi havia res més, cap element més. I aleshores l'Ajuntament, des de l'Ajuntament, van fomentar que es recuperessin coses senzilles. Un és el Ball de Dames i Vells. Primer l'Ajuntament va anar a l'Escola de Teatre Municipal, que hi havia aleshores, ara ja no existeix, i l'escola ho va rebutjar perquè era teatre popular i l'escola volia, diguéssim, fer teatre una mica més de categoria, el que sigui, no? I aleshores van a caure a mans d'una colla sardanista amb molta inquietud. Es deia la colla Joventut Tarragonina. I aquesta colla va començar a engegar-ho. La meitat eren sardanistes i l'altra meitat érem teatreros, perquè jo venia de l'escola de teatre i era teatrero. I aleshores aquesta fusió sempre s'ha mantingut, no? És a dir, d'actors, ara, en aquest moment, actors professionals barrejats amb actors aficionats, no? Segur. I per això aquesta desigualtat de nivell, per això et fa riure tant.
Clar, això t'anava a comentar. Segurament també és una de les altres característiques d'aquest tipus de balls, o com a mínim del de Tarragona, que teniu actors professionals, sí, i actors que només segurament actuen per dames,
sí,
i vells.
Només per dames i vells, exacte. Hi ha gent que no fa ni teatre habitualment.
Quan vau començar a fa 38 anys, a més, sortíeu al seguici.
Sí, sortíem al seguici i sortíem a la processó del braç de Santa Tecla. Però amb els anys ens vam adonar que nosaltres no hi fèiem res, que la nostra feina era actuar i no tant desfilar. Vulguis que no, les processons i els seguicis i tot això és un intent d'endreçar i ordenar per part dels que manen, no? I nosaltres en aquest aspecte sempre hem sigut més anàrquics i els darrers anys, ja fa molt de temps, que anem a la nostra bola, que és molt més interessant.
Quan el vau recuperar fa 38 anys, vau agafar un text original?
Sí, vam agafar el text que s'arrossegava des del 1800 i era un text que amb molts referents antics, no? Per exemple, parlaven de Cala Carola, que figura que era una casa de putes que hi havia antigament, i esclar, aquí ningú sabia que era Cala Carola. En canvi, si tu dius aquí a Tarragona, al bar de la Riojana, tothom sap que és una casa de putes cèlebre que hi ha a la carretera de Barcelona. No? I vam haver d'actualitzar, diguéssim, aquests referents.
I ara mateix, què té d'aquest text primigènit al Vall d'Ames i Vells i què té de creació nova?
Doncs res, només queden 4 estrofes d'aquest text antic. Tot l'altre ho canviem, de fet canviem cada any un 95% del text, perquè volem parlar de l'actualitat, volem que a la gent li interessi el que diem, no? Per fer una cosa que es feia antigament, ancestral, i repetir el mateix cada any no ens motivava gens, i en canvi ens motiva el fet de que cada any sigui nou, per nosaltres també, és clar. I pel públic, superagraït.
Clar. Quant de temps implica, doncs, refer cada any aquest text?
Doncs ens hi posem a escriure'l al juliol. Juliol, agost i l'1 de setembre comencem a assajar. És a dir, que tenim 2 mesos de coll per escriure.
Enguany, a més, entenc que vindran carregats amb Jocs del Mediterrani i tot el que...
Sí, 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 Jocs del Mediterrani, els fets dels llaços grocs, l'alcalde imputat, és a dir, que sí, sí, enguany tenim molt de suc.
Us han donat molt de material.
Sí, 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 gairebé ens ho fan sols.
Deies fa 38 anys que es va recuperar. No sé si comparteixes la sensació que vau ser una mica referents al Camp de Tarragona pel que fa a la recuperació de valls parlats o com a mínim de valls parlats d'aquesta tipologia.
Sí, a Tarragona vam ser els primers, diguéssim. Per exemple, Diables van estrenar-se 2 anys més tard. Mm. És a dir que, de moment, Dames i Vells va ser els primers. No crec que ningú celebri els 38 anys a Tarragona, no?
I ja per anar acabant, no sé com veus ara mateix la salut dels valls parlats. A Tarragona s'ha estrenat el Vall de la Sebastiana del Castilló a aquesta Santa Tecla. Com ho veus tot plegat?
Sí, ahir, justament ahir el vam anar a veure. I està bé, diguéssim, està molt ben la posada en escena, és molt neta i molt, està molt bé. Però, clar, han recuperat molt el text antic. Jo no sé si l'any que ve el seguiran mantenint, perquè visto un any, vistos tots, des del meu punt de vista, però potser no ho sé, ja sabran ells. Però ara, pel que em preguntava, sí que hi ha una explosió de valls parlats arreu, no? Jo sempre he dit al meu grup que l'ideal seria que cada lloc, cada poble, cada ciutat, tingués el seu vall parlat o els seus valls parlats, perquè a l'hora de criticar la ciutat, jo trobo que és una... exerceixen un higiene social, no? Diguéssim, el fet de que te'n puguis enriure un cop l'any del que has de respectar la resta de l'any. I això està molt bé.
Perfecte, doncs, Oriol Grau, un dels membres del Vall de Dames i Vells de Tarragona, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona Santa Tecla.
Gràcies, que vagi bé, ja vindreu a veure'ns.
Això, una abraçada.
A reveure, adéu-siau.
Terra de Festa, amb Jordi Robert.
Hem parlat amb l'Oriol Grau del Vall de Dames i Vells de Tarragona i no deixarem Santa Tecla perquè ara voldrem parlar amb la gent de l'Esbar Santa Tecla de Tarragona, però per fer-ho i per anar-nos ambientant en aquest ambient de festa de Santa Tecla tarragonina, escoltem el Ball de Turcs i Cavallets, que és un dels balls que treu al carrer l'Esbar Santa Tecla de Tarragona. És una música interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal amb un disc de l'any 1999 en què recollia algunes de les melodies típiques de la Santa Tecla tarragonina.
Thank you.
Sí, abans parlàvem amb l'Oriol Grau, un dels membres de Dames i Vells de Tarragona. Ara amb qui parlem és amb el Lluís Gómez i el Jaume Guas, que són dos membres de l'Esbart Santa Tecla de Tarragona. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan comencen les vostres trajectòries en la Santa Tecla tarragonina?
La veritat és que la per part meva comença molt aviat, amb un anyet i poc, perquè vaig ser el primer capità del Cerclet. I això ja fa vora 34 anys.
Per la meva part, doncs, des de l'any 89, que va ser quan vaig entrar a Vallarvall del Patatú.
Us vau incorporar fa ja prou anys, doncs, en aquesta Santa Tecla, i podríem dir que la festa ha anat creixent al ritme que creixeu vosaltres. No sé com s'ha viscut això.
Home, doncs bastant cert, és bastant correcte, perquè és quan tot el tema de cultura popular doncs ha fet pujada. Abans no hi havia ni molt menys el seguiment que hi ha ara, i ara fins i tot hi ha excedents en segons quin terme.
De fet, la festa ha anat evolucionant després dels ajuntaments democràtics i ha anat pujant perquè la gent vol fer festa, al final la gent vol la festa al carrer i la vol participar-hi.
I quin paper hi ha jugat en tot plegat l'Esbart Santa Tecla?
L'Esbart Santa Tecla el que ha fet és ha sigut un dels motors en recuperació del tema de balls, en incorporació a actes festius dintre la festa Santa Tecla, en mantenir sempre un volum de gent que participa activament a la Santa Tecla, al carrer, i és això, incorporant actes com, per exemple, el retaule de Santa Tecla, que enguany fa 27 anys que es fa a la catedral.
Clar, per la gent que ho desconegui, al Seguici de Tarragona pengen els balls fonamentalment dels dos esbarts. No sé quins avantatges i quins inconvenients té que els balls del Seguici depenguin d'aquests dos esbarts.
El avantatge sempre és que la massa social dels esbarts és, els esbarts, sobretot de Tarragona, han fet un manteniment pur de la festa, perquè al final la recuperació de balls a nivell tècnic o de polit és molt, molt acurat dins dels esbarts. Inconvenients és que al fin de tots els esbarts el volum de gent és molt gran, la sala se'ns ocupa als assajos des de finals de juliol i agost, se'ns ocupa cada dia, i el difícil inconvenient és trobar un forat per poder assajar.
Deies en aquesta participació, en aquest paper que ha jugat l'Esbart Santa Tecla, parlaves del retaule de Santa Tecla, que segurament és un dels caramels de l'Esbart. Quan neix aquest retaule i què simbolitza per a aquella gent que no l'hagi pogut veure mai?
Doncs, bueno, en primer lloc, aquest any és el 27è, és la 27a representació del retaule a la catedral. És la geografia de Santa Tecla, per tant, explica la biografia d'aquesta santa, que és la nostra santa, la patrona, això està a la catedral cada dia 20 de setembre a 11:45.
Com va sorgir aquest retaule ara fa 27 anys?
El retaule a ells, d'una obsessió que tenia el director de l'Esbara, Jaume Guas, de trobar una musianga a Tarragona, i al final la musianga va derivar en una musianga de la santa, perquè les musiangues són normalment del Crist i la Verge, i llavors el voler fer la vida de Santa Tecla va derivar en això, basant-se en una musianga de la Catalunya Nova, a la forma de musianga d'una Catalunya Nova, va retrobar aquesta idea i la va tirar endavant. Amb molta feina el retaule va portar, ara potser m'equivoco, però potser va arribar entre 5 i 7 anys de treball previ, d'estudis i de creació.
L'Esbart, per exemple, per fer una idea del que som i del que fem, del que portem a terme, sempre té com una obsessió de fer pedagogia, d'ensenyar les coses, d'anar més enllà. És a dir, evidentment, les festes de Santa Tecla doncs, són concerts, però també són per una raó. Santa Tecla doncs, és la patrona i conèixer la vida, conèixer la seva llegenda, doncs és important. I nosaltres això també ho fem per Sant Magí i les Contalles i donem un pes. És important.
Entenc que segurament el retaule és el ball, podríem dir, de la festa que us porta més feina. Quan us poseu a assajar el retaule i quan us poseu a assajar la resta de balls del Seguici?
De fet, no és que porti més feina, no? Perquè al final la feina és la mateixa, que són els assajos, i depenent de l'any, depenent de novetats de gent o el que sigui, assajem un pèl més aviat o un pèl més tard, però normalment ens identifiquem quan comença l'estiu, perquè quan comença l'estiu, com que tot s'acumula, al final és el que et deia abans, el buscar els espais per trassejar, ens hem de quadrar i hem de començar a trassejar bastant aviat.
A més, amb el retaule podríem dir que el que comencen són els dies més intensos de Santa Tecla.
El Retaule, des de fa, com, és una de les grans incorporacions dintre la Festa Major de Tarragonina, i des de fa, és això, des de fa 27 anys marca un inici de la seqüència ritual. La seqüència ritual s'ha de denominar a la part més tradicional de la festa. A partir d'aquí són la majoria d'actes més de Santa Tecla pur i dur, que és els seguicis, la professor, la nau ofici, tots els castells del dia 23. A partir d'aquí és quan ja la festa és festa.
Parlant del seguici, l'Esbart hi participa amb cinc balls, cerculets, patatuf, turcs i cavallets, valencians i bastoners. Com es van anar recuperant aquestes danses i en base a quins criteris?
Bé, la recuperació de la incorporació dels balls de festa major neix sempre a través de la figura d'en Jaume Guasch, que és qui fa la recuperació i incorporació de tot aquest ball del seguici. L'Esbar ha fet diferents incorporacions i al final era anar incorporant, recuperant a través del que s'anava investigant i trobant que ja hi havia dins la Santa Tecla. La primera incorporació que va haver va ser el cerculet, després que hi hagués els bastons, perquè els bastons van agafar un relleu dels bastons del casc antic, els bastons de Tarragona, i es va fer una incorporació i recuperació del cerculet, per a tu, i aquí s'han anat sumant turcs i cavallets i valencians. Al final és un estudi de lo que hi havia i del que es pot treure històricament es va anar lligant tot i a poc a poc és quan vas veient la llum i dius, vale, això va cap aquí, va cap allà, i llavors pot arribar a treure el ball. De fet, no hi ha un motiu d'incorporació, sinó que és de recuperació de dades històriques.
De recerca i recuperació.
Entenc que darrere de tota recuperació hi ha això, un procés de recerca i de documentació d'aquesta dansa, la festa tarragonina.
Sí, de fet, tots els elements del seguici de Tarragona, si no tots, la majoria, tenen un punt històric, encara que sigui d'una referència històrica amb un paper que posa que hi ha X balls de festa major, que són aquest, i llavors a partir d'aquí se comença a estirar el fil i és quan es busca la manera d'incorporar aquests elements del seguici. El seguici de Tarragona és molt, molt ampli i documentar tot això és molt difícil, però s'ha aconseguit, per això també té aquesta força aquest seguici.
Vam veure com enguany s'ha incorporat un ball parlant nou, no ben bé el seguici, però sí que ja ha aparegut pels carrers de Tarragona, com és el Sebastià del Castillo. La pregunta seria, queden danses per recuperar en el seguici de Tarragona?
Sí, segurament queden moltes coses encara per recuperar. El que no sé és fins a quin punt són aplicables al seguici popular. Això és el que dèiem abans, al final és estudi, és rebuscar i rebuscar a on pertanyien aquestes danses o on sortien i per què sortien. Perquè no tot pot ser que surti el seguici, potser sortien pel solstici d'estiu o per diferents festes. No tot anava aquí i llavors s'ha de veure on s'han de recuperar i on s'han d'anar encabides.
Lluís i Jaume, ja per anar acabant, quins moments recomanaríeu a la gent de la Conca de Barberà, que segur que baixa aquests dies a Santa Tecla, quins moments els recomanaríeu o per no perdre's en aquesta Santa Tecla?
Home, en primer lloc, nosaltres ho hem de dir al Retaule de Santa Tecla. Diguem que és molt important i és de moda, comença el ritual, comença la festa. A partir del Retaule, doncs ja podem anar el dia 21, doncs, des del Cafè Copa i Puro, l'arrencada de gegant, la baixada de l'Àliga, i ja entraríem a l'obsegueix popular. A mi m'agrada molt, i sempre ho recomano a tothom, que és l'entrada de músic del dia 22 al dematí. Per mi és un dels moments més genuïns de la festa i on ens trobem tots els taquers que ja estem preparant-nos per la tarda per sortir al seguici popular.
Hi ha un altre moment molt àlgid que no deixem de recomanar sempre tots els taquers que sortim al seguici, que és l'entrada del Braç. Al finalitzar la professó del Braç de Santa Tecla, l'entrada del Braç on tots els balls del seguici popular estan al Pla de la Seu, retén homenatge a la relíquia del Braç. En aquest moment també és molt important per nosaltres, perquè marca també un punt que on se comença a apagar la flama de Santa Tecla i dius, ostres, que això s'està acabant.
El tarragoní...
Alguna llagrimeta encara cau aquí.
El tarragoní que conta l'any, no? Diguem bon any nou quan acaba Santa Tecla.
Perfecte, doncs Jaume i Lluís, dos membres de l'Esbart Santa Tecla de Tarragona, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona Santa Tecla.
Molt bona Santa Tecla, que ens farem bessetes.
Igualment.
Era l'Amparito Roca, un pas doble que comparteixen com a banda sonora la Festa Major de Tarragona, Santa Tecla i també les festes de Montblanc. De fet, l'Amparito Roca l'hem escoltat interpretat per la banda Verge de la Serra de Montblanc. I ara de fons sentim el Ball de Galeres de Reus, perquè de fet a la capital del Baix Camp també són festes aquest cap de setmana i de fet s'allargaran fins dimarts perquè són les festes de Misericòrdia, la segona de les grans cites festives majors de Reus i que constitueixen els seus moments excepcionals i punt neuràlgic al voltant del Santuari de Misericòrdia. Les festes de Misericòrdia tenen molts moments destacats, però avui al Terra de Festa us en volem destacar dos. El primer és el Rosari de Torxes, la nit del dia 24. Música. De fet, el Rosari de Torxes és una solemne i nocturna desfilada amb milers de persones que participen en, aquest Rosari de Torxes amb una petita candela de cera encesa a la mà. Les candeles incorporen un sistema de protecció de paper, bàsicament perquè el vent no les apagui, perquè la cera no caigui al terra, i aquest paper du estampat un dibuix de la Mare de Déu, l'escut del santuari, i la lletra de l'himne de misericòrdia. Cada candela representa un anhel o un desig de la persona que el porta i que li demana a la Mare de Déu. Aquest rosari de torxes és, de fet, un res del rosari caminat. Mentre s'avança a peu, els participants van recitant el rosari, que és una pregària dirigida des de l'interior del santuari pel sacerdot i que és amplificada pel sistema de megafonia que ressona al llarg de tot el passeig Misericòrdia. De fet, el rosari fa un recorregut relativament curt. Comença a la plaça de la Pastoreta, al final d'aquest passeig de Misericòrdia, i finalitza al santuari. Una vegada s'hi arriba, es fan pregàries i es canta l'himne de la Mare Déu de Misericòrdia. I el segon moment que us volem destacar d'aquestes festes de Misericòrdia a Reus és la baixada dels diables a Misericòrdia el dia 25 a la tarda, per tant, el dia de la patrona. Es tracta d'una desfilada processional durant la qual els diables van en fila índia disparant centenars de carretilles. El Ball de Diables de Reus és una colla centenària, documentada almenys des de la segona meitat del segle XVIII, que segueix el model de participació individual propi del Baix Camp i també del Priorat. Aquest model de colla de diables es caracteritza perquè, en primer lloc, el vestit se'l confecciona i el custodia cadascú, seguint, això sí, un mateix patró pel que fa a colors i formes. D'aquesta manera no hi ha cap vestit igual i s'aconsegueix una diversitat en aquests vestits. Per altra banda, aquest model del Baix Camp i del Priorat es caracteritza perquè cada diable du les seves pròpies carretilles en un civader, una bossa convenientment protegida i que s'explica que antigament també servia per donar de menjar als cavalls. La baixada comença el dia 25 al vespre, quan tots els diables es concentren, com dèiem abans, al capdamunt del passeig que hi ha al davant del santuari, per tant, a la plaça de la Pastoreta. Tothom qui disposi d'un vestit de diable pot participar d'aquest acte, que tradicionalment és obert a la participació dels reusencs i les reusenques. En primer terme, desfilen els diables infantils i, tot seguit, els adults. Els diables, com dèiem, es disposen en dues fileres al llarg del passeig i van disparant sense parar diverses carretilles. La baixada no és un correfoc com l'entenem avui en dia i, per tant, la gent no es posa a sota dels diables. El trajecte acaba davant del santuari, on els espera la comitiva i també els esperen els diversos elements del seguici, entre els quals el Drac de Reus, i on es fa una encesa conjunta. Aquesta pràctica, la baixada dels diables a Misericòrdia, ja està documentada al segle XIX, quan el foc dels diables obria pas a la processó de tornada de la imatge de la Mare de Déu fins a l'ermita. Les festes de Misericòrdia acabaran amb aquesta carretillada final dels diables i també amb un piro musical que és disparat des del mateix santuari de Misericòrdia. I ara el que estem escoltant és el toc d'inici, una música indispensable de les festes de la Mercè de Barcelona i que avui al vespre escoltarem a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Evidentment, les festes de la Mercè ens cauen bastant lluny, però en parlem perquè la cavalcada de la Mercè, que es celebra el dia 24 a la tarda, dilluns a la tarda, té enguany una convidada destacada, la Cucafera de Montblanc. I I és que enguany la Tarasca de Barcelona celebra el seu 25è aniversari des de la recuperació i s'ha fet acompanyar, per celebrar-ho, de tarasques i cucaferes provenents d'indrets com Reus, Cervera, Tortosa, València, Tarascó, a França o també Montblanc, a la cavalcada de la Marcel dilluns a la tarda, i seran presents aquestes cucaferes i tarasques i també els grups de dansa dels països més diversos que participen a les jornades internacionals folklòriques d'enguany i que en alguns casos també vam poder veure a Montblanc la setmana passada. I aprofitem que parlem de les festes de la Mercè de Barcelona per parlar d'un dels llegats més importants que ens han deixat a aquestes festes de la Mercè. I, de fet, el llegat de les festes de la Mercè té un nom propi, que és Correfoc. El Correfoc no és una manifestació festiva d'origen immemorial. De fet, tant la paraula Correfoc com la cercavila de foc no tenen més de 60 anys. Els antecedents del que avui entenem per Correfoc s'han de buscar per dues bandes a finals dels anys 70. Era la primera etapa de la transició postfranquista i arreu del país es vivia una època d'or de recuperació de les tradicions populars. Doncs bé, en aquesta època d'or de recuperació de les tradicions populars s'organitzaven festes populars, festes de barri, festes majors i tot tipus de celebracions que reclamaven, després d'uns anys de foscor, la sortida al carrer de les manifestacions festives que havien quedat silenciades pel franquisme. El primer antecedent del Correfoc té lloc l'any 1979 a la trobada de dracs que es va organitzar des de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. L'Ajuntament de Barcelona no va ser aliè a tot el moviment que hi havia, i aquell any, sota l'impuls i direcció d'un conjunt de persones vinculades al teatre de carrer, de creadors artístics i també de diversos estudiosos de la festa, va decidir organitzar una trobada de dracs. Com que se'n van trobar pocs, només 6, els de Vilanova, Ribes, Sitges, Vilafranca i Olot, i també els de Solsona i de la Patum, que no van voler assistir-hi, van convidar-se dues colles de diables, el Ball de Diables de l'Arbós i el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú. En aquella exhibició pels carrers de Barcelona, els diables van encendre carretilles de forma estàtica, en rodona, tal com feien tradicionalment a les seves respectives poblacions. Doncs bé, aquestes dues colles que acompanyaven els dracs de Vilanova, Ribes, Sitges, Vilafranca i Olot, les dues colles eren els Diables de Vilanova i la Geltrú i els Diables de l'Arbós, en un moment de la cercavila de l'any 1979, van sortir del protocol oficial i estricte i es van dedicar a perseguir els que s'ho miraven. En alguna d'aquestes accions espontànies, i per sorpresa de tothom, algú es va posar a ballar sota els diables en comptes de fugir-ne. I s'explica que, des d'aleshores, es va produir l'associació d'idees que va donar nom al Correfoc. L'any següent, en el marc de les festes de la Mercè de l'any 1980, el programa ja incluïa el nom de Correfoc de forma oficial per anomenar aquesta cercavila de foc dels diables participants en la trobada de dracs. El segon antecedent el trobem en la cercavila de foc de Sant Joan, que el Ball de Diables de Reus va fer el 23 de juny de l'any 1980 pels carrers de Reus en el marc de les festes de Sant Joan. Tot i que encara no fou anomenat Correfoc, la cercavila de foc ja tenia l'estructura i el funcionament del que avui sí que entenem com un Correfoc. Així es diu que va néixer aquesta modalitat de cercavila de foc, que avui s'ha estès de manera extraordinària arreu del país, i des d'aleshores i fins avui el Correfoc és present a pràcticament totes les festes populars del nostre país. I deixant les festes grans, també tenim actualitat de cultura popular a les nostres comarques. D'aquest cap de setmana, a l'Espluga de Francolí, destaquem la ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània, aquest diumenge, a les 6 de la tarda, en motiu de la festa del Casal. De fet, ens explica l'Eva Bonet, secretària del Casal, per què han apostat per aquesta ballada de sardanes en la festa del Casal i per la Cobla Contemporània.
Hem volgut canviar la festa del soci perquè la trobàvem ara ja una mica carrinclona, fèiem un sopar amb ball, i des de la Junta del Casal doncs, vam dir això, que s'havia de canviar el format. L'any passat vam portar el Maclari, i aquest any, doncs, aprofitant l'embranzida que Montblanc, que és capital de la sardana, vam dir, doncs, i per què no l'Espluga, que havia estat ciutat pobilla fa molts anys, doncs, per què no fem una sardana? I com que volíem fer així més modern, clar, una sardana, tenim al cap una sardana que és una coseta més així, més carrincloneta, uh-huh, més clàssica, i vam veure aquests de la Cobla Contemporània, que és una cobla que fa sardana molt moderna. I amb la Cobla Contemporània el que volem és que sigui també un espectacle, que la gent no cal que vingui a ballar sardanes, que es pugui assentar i mentre es fa el vermutet doncs veu doncs, un concert, un espectacle, perquè la veritat és que no estem molt habituats a sentir doncs, això, la Shakira, a sentir el Despacito en format sardana. Clar. I penso que això a la gent agradarà molt.
I per fer un tastet del que podrem escoltar aquest diumenge, ara escoltem a la Cobla Contemporània versionant unes bandes sonores de dibuixos animats que segur que tots identificareu molt ràpidament.
Thank you.
La Conca de Barberà és terra de festa.
I amb els Portobello de fons, això significa que anem a fer un repàs ràpid a l'actualitat, a l'agenda castellera d'aquest cap de setmana, a les nostres comarques, que passa sobretot per Tarragona i per Reus. De fet, demà dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal hi ha la Diada Misericòrdia a Reus, amb els locals, els Xiquets de Reus i també els Castellers de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada. També demà, a la mateixa hora, a les 6, però a la plaça Vella de Vilaseca, hi ha la Diada de Tardor de Vilaseca amb els Castellers d'Altafulla, els Xiquets de Cambrils i els Xiquets de Vilaseca. A Valls, les dues colles ballenques participaran a l'aniversari de l'escola Enxaneta, serà demà a les 11 del matí, i ho faran amb uns pilars commemoratius. Les diades grans arribaran sobretot a diumenge, la Diada de Santa Tecla, a Tarragona, amb la participació de les quatre colles locals, la Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Serà a la 1 a la plaça de la Font. També el mateix diumenge hi ha Diada a Barcelona, on hi participa una de les colles de les nostres comarques, i participen les Joves Xiquets de Valls a la plaça Sant Jaume a partir de les 12, plaça Sant Jaume de Barcelona, on les Joves de Valls estarà acompanyada dels locals, els Castellers de Barcelona i també dels Minyons de Terrassa. I el Dia de la Mercè també tenim una cita important a Tarragona amb la tradicional exhibició de la Mercè a la plaça de les Cols, on les quatre colles tarragonines hi fan dos castells i després segurament un dels moments més destacats de les festes de Santa Tecla a Tarragona, com és la baixada dels pilars caminant des d'aquesta plaça de les Cols i fins a l'Ajuntament, a la plaça de la Font. El dia següent, dimarts 25, tenim la Diada de Misericòrdia a Reus, en aquest cas només amb els locals, amb els Xiquets de Reus, que actuen a partir de les 7 davant del Santuari de Misericòrdia.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
Segons es comenta i diu, hi ha unes pobres mongetes que han de fer molt a l'ull viu. Per miqueta que es descuiden, al resar alguna oració, les fan gemegar una estona, punxant-les amb un punxó. Les fan gemegar una estona, punxant-les amb un punxó. Van dient per tot arreu, digues Llargues com les de les monges, en cap lloc no en trobareu. Figues com les de les monges, en cap lloc no en trobareu. Jove i guapo, quan arriba el juliol, de les figues de les monges se'n menja tantes com vol. Ell se'n menja les més fresques, i com que per tot n'hi ha, les més velles i pensides se les fot al sacristà. Més velles i pensides de les por del sacristà. Les més velles i pensides de les por del sacristà. Ai, ai, ai. Les més velles i pensides de les por del sacristà. I ja està.
Eren els ballencs Fenya Rai amb la cançó El convent de la punxa del seu primer disc que han tret a aquest 2018. De fet, amb els Fenya Rai nosaltres el que fem és arribar al final del programa d'aquesta setmana, el primer programa d'aquesta nova temporada del Terra de Festa. Recordeu que el podreu recuperar, aquest i tots els programes de la temporada anterior també, a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens retrobem la setmana vinent i avui ens n'anem amb la música de l'Eura Gaia, una de les finalistes del concurs Sons de la Mediterrània. De fet, escoltem el Ball Pla Esporogen, que acabeu de passar una molt bona setmana. Salut i molta festa!
Surt de casa, que la vida t'he buscat. Els campanys ginesta que et convida al despertar. I la finestra ben oberta has de deixar. Sentir la flaire que et regala el ginestar. Daridum, daridaida, daridum, vaio. Daridaridum, daridaida, daridaridum, darido. Daridum, daridaida, daridum, vaio. Daridaridum, daridaida, daridaridum, darido. Groc de vida, groc del sol engalanat. Fet aquesta aroma que a mi em té el cor robat. I la finestra obre-la de bat a bat. Deixa-la entrar, deixa-la entrar, l'aroma, quin despertar, quin despertar que et ve a buscar.